Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Ajuntament d'Olot ha desallotjat tres naus ocupades en els últims dos anys. Estaven situades a les Tries, al carrer Fontanella i al carrer Miquel de Cervantes. L'àrea d'habitatge assegura que a hores d'ara no hi ha cap situació similar a les que s'han viscut a altres localitats del país, com per exemple a Badalona. Escoltem el regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell.
N'hi havia hagut i totes aquestes es van solventar. N'hi havia hagut a l'avinguda de a la carretera de les Tries, n'hi havia hagut aquí també al sector del carrer Fontanella fora, i un altre que havia hagut aquí a Can Valeri, que també se'ls va fer fora. És a dir, que sapiguem en aquest moment, és a dir, en naus no hi ha cap situació d'aquestes, cap ni una. El dels Tries va ser l'any passat, l'altre fa dos anys i l'altre també fa un any.
Güell també ha demanat la col·laboració ciutadana per frenar ocupacions irregulars que es puguin produir de cara al futur. És dimarts, el dia es diu 22 de febrer del 2022. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
La pressió social i institucional permet recuperar serveis presencials oblidats a les entitats bancàries de la Garrotxa.
Tant l'Ajuntament d'Olot com el Consell Comarcal han estat en contacte amb bancs de la comarca perquè reforcessin l'atenció als ciutadans i sobretot a la gent gran. Això ja ha donat fruits i des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja s'ha notat amb el retorn d'alguns serveis que només s'oferien per vies telemàtiques.
Escoltem la Imma Muñoz, és la regidora d'Igualtat d'Olot.
Alguns bancs ja han decidit fer marxa enrere, tornar enrere, tornar a tenir presencialitat en horaris d'oficina. El BBVA i el Banc Santander en són alguns exemples. Concretament a Olot, des de començaments d'aquesta setmana, dilluns i dimarts concretament, el BBVA i el Banc Santander ja han obert la finestreta i en breu Caixa Sabadell també ho farà.
Dona amb estudis universitaris en actiu i amb ganes de formar el seu propi negoci. Aquest és el perfil majoritari de les persones que visiten el Servei d'Emprenedoria de la ciutat d'Olot.
La gran part de les atencions són garrotxins que volen crear la seva empresa i que ja estan en actiu. Durant el 2021, les atencions del Servei d'Emprenedoria van tornar a acostar-se als nivells prepandèmics.
Fent una mica de balanç, veiem que realment les dades són positives, estem en un any de recuperació. La tendència continua mitjanament igual que els darrers anys, però probablement amb més potències, dient que continua el perfil, la major part són dones emprenedores. Aquestes ara aquest any ja han estat un 64% de dones que s'han atès.
Són paraules de la Gemma Canalies, és la regidora d'Empresa d'Olot. I en cultura, el mot del 2022 comptarà amb més d'una quarantena d'autors.
El Festival de Literatura d'Olot i Girona tractarà la ruralitat i el camp amb autors internacionals com Ian Glianke, Selva Almada o Paolo Cognetti. El certamen se celebrarà entre el 17 i el 19 de març a la Sala Turín d'Olot i entre el 24 i 26 a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. El festival arriba després del fenomen Alcarràs i espera que tot plegat faci que la gent es pregunti el vincle que tenim amb el territori.
En parla una de les comissàries del festival, la Maria Buigas.
Estem davant d'un dels, diríem, dels gegants de la literatura contemporània, realment potser no tan conegut encara com es mereix a casa nostra, perquè tenim una relació amb la literatura xinesa que és laxa encara, s'ha de cultivar molt, i enfoca episodis reals o inventats de la vida dels pagesos en un país en què els canvis es fan a una escala i amb una brutalitat úniques, diria, que és la Xina.
És la Maria Buigas parlant del xinès Ian Liangke. Parlarem àmpliament del mot i també parlarem de la mort de la directora esportiva de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, la Cristina Mora, mort als 28 anys.
Va perdre la vida en un accident de trànsit aquest dissabte al vespre. Era veïna de la Quixa, Osona. Mora era la directora esportiva de l'entitat en aquests primers mesos del nou projecte. Avui es farà l'últim acte de comiat.
El president de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot és Pep Sala en declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
Sí, estem desolats tots. Amb les entrenadores, que eren una amiga íntima, nosaltres, la junta directiva, molt tristos, i per no dir les nenes i pares.
Sentirem, doncs, com s'ha rebut una notícia d'aquest impacte en l'àmbit esportiu de la comarca de la Garrotxa. I avui també hem d'anar cap a Roses, perquè hi ha hagut un incendi des d'aquesta matinada. Neus, què en sabem?
Bé, a hores d'ara els bombers continuen treballant des d'aquesta mitjanit a l'extinció d'un incendi forestal a Roses, el foc que ara semblava no encara que estigués controlat, però que ha baixat la tramuntana i, per tant, semblaria que la situació millora una miqueta. Ha començat a la zona del Mas Oliva i ha avançat ràpidament, reforçat per la tramuntana forta que ha estat bufant al llarg d'aquesta matinada i va en direcció sud-est cap a Cala Montjoi. S'ha hagut de confinar diverses persones a casa seva, n'hi ha tres més que també s'han desallotjat. La cua i el flanc esquerre de l'incendi ha avançat més lentament i en aquest cas es dirigeix cap al Pic de l'Àliga i al Mas dels Arbres i treballen una quarantena d'efectius en un perímetre d'unes 200 hectàrees que de moment és el que s'ha cremat. I bé, a les 6 del matí els bombers fa una hora informaven que el flanc esquerre el tenien majoritàriament tancat. S'està esperant que es faci clar per poder valorar tota la situació, especialment del vent, per poder enlairar els helicòpters, fet important a l'hora de poder continuar controlant aquest foc que crema des de la mitjanit, com dèiem, a la zona de Roses.
Doncs us en portarem tots els detalls també a l'informatiu que ara mateix comença. Evidentment, eviteu circular per les zones properes al fum i a les flames. De fet, la tramuntana avui serà protagonista durant gran part del dia. Veurem quina afectació i quines conseqüències això pot tenir sobre aquest incendi que afecta el municipi de Roses, aquest incendi forestal que ha començat a la zona de Mas Oliva de Roses, a la comarca de l'Alt Empordà.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui hi haurà una afectació important a la zona del pont de Cal Roset. Avui hi ha d'haver treballs de manteniment en aquest sector i això, evidentment, obligarà a desviar el trànsit. Ens ho explica la policia local d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats tindrem el carrer Concepció, carreres de manera puntual entre les 7 del matí i les 6 de la tarda. I llavors hi ha un tancament molt important que serà el pont de Cal Roset de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda per canviar dos faroles. De prohibit estacionar en tindrem el carrer Pol del Glas de les 7 del matí a les 4 de la tarda o el carrer Concepció Carreres des de les 7 del matí a les 6 de la tarda o el carrer Pere Lloses des de les 7 del matí fins a quarts de 10 del matí i el carrer Hospici des de les 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda per una mudança. També el carrer Alcalde Lluís Casademont, al fons de tot del carrer, entre quarts de 8 del matí i les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per fer-los un recordatori de l'ordenança i circulació dels vehicles de mobilitat personal a la nostra ciutat. Recordin que hi ha la prohibició de portar-los menors de 16 anys, obligació de portar casc, obligació de portar llum al davant i al darrere, prohibició de circular per damunt la vorera, prohibició d'anar-hi més d'una persona al damunt, prohibició de fer ús d'aparells mòbils i auriculars. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquí a Olot tenim una temperatura d'un grau positiu ara mateix, però els termòmetres varien i molt en funció de la comarca on ens trobem avui. De fet, l'anticicló continuarà sent protagonista, hi ha inversió tèrmica i bufa amb intensitat la tramuntana a la Costa Brava.
Tenim aquest 1-2 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols, a Anglès, a Ripoll i a Vic, tenen un grau a Santa Pau i a Vall de Núria, 0 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 3 a Castellfollit de la Roca, n'hi ha 5 a Banyoles, 6 a Das i 10 a Figueres.
Previsió del temps de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
Avui, repetició de la jugada respecte a ahir, potser el vent no serà tan intens, Déu-n'hi-do, es va arribar a cops de més de 100 per hora al Pirineu Oriental i també a la zona de muntanya de Portbou, doncs avui podria quedar amb un vent moderat a fort de 50, 80 o com a molt 90 km per hora. Llocs amb calma, per exemple, doncs, Osona, la Selva, que el vent pràcticament no arriba, al sud del Gironès, i la temperatura que tornarà a ser moderadament alta, per tant, màximes properes als 20 graus, novament, després d'una nit una mica freda, però tampoc estem parlant de grans glaçades aquests dies, tot i que sí que es nota a les valls del Pirineu localment aquests valors que baixen dels 3, 4, 5 sota 0. Però amb el vent que ha fet darrerament, segurament doncs, la temperatura també serà una mica més alta. Sembla que aquest temps tampoc canviarà dimecres, tot i que entrarà una mica de vent de llevant. Es poden formar núvols baixos cap a la costa, un ambient d'humitat cap al litoral, però no hi ha cap canvi en el temps. Continua aquest anticicló. La temperatura, sense canvis, pot pujar encara una mica al Pirineu, pot baixar a la costa si entren aquests núvols baixos. Dijous tampoc hi ha cap canvi. Podria ser que divendres arribés una pertorbació molt desfeta amb núvols i potser alguna gota, algun plogim, però baixa tot plegat. Ben poca cosa. És a dir, divendres seria el dia potser més ennuvolat.
Peixos Isma, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, tal com us dèiem, l'Ajuntament d'Olot ha desallotjat 3 naus ocupades en els últims 2 anys. Situades a les Tries, al carrer Fontanella i al carrer Miquel de Cervantes, l'àrea d'habitatge assegura que a hores d'ara no hi ha cap situació similar a les que s'han viscut a altres localitats del país. L'equip de govern assegura que les ocupacions irregulars continua sent un gran problema, diuen, de preocupació extrema. Ens ho explica en Pau Masó.
El desembre passat, l'incendi a una nau ocupada a Badalona, que va deixar 3 morts, va posar de manifest una situació que es viu més enllà de la capital badalonina. A Girona, per exemple, s'han detectat una quinzena d'assentaments irregulars a naus industrials. No és el cas, però, d'Olot. Preguntat per aquesta emissora, el regidor d'Habitatge, Jordi Güell, ha explicat que en els últims 2 anys s'han desallotjat 3 ocupacions irregulars a naus de la ciutat, però que avui no n'hi ha cap. S'havien detectat assentaments a les Tries, al carrer Fontanella i a l'antiga fàbrica de Can Valeri.
N'hi havia hagut i totes aquestes es van solventar. N'hi havia hagut a l'avinguda de la carretera de les Tries, n'hi havia hagut aquí també al sector del carrer Fontanya fora i un altre que hi havia hagut aquí a Can Valeri, que també se'ls va fer fora. És a dir, que sapiguem en aquests moments, és a dir, en naus no hi ha cap situació d'aquestes, cap ni una. El dels Tries va ser l'any passat, l'altre fa 2 anys i l'altre també fa un any.
Més enllà de les naus industrials, Güell assegura que el problema de les ocupacions irregulars d'immobles es manté a la ciutat i continua sent una qüestió de preocupació extrema per a l'equip de govern.
És un tema que és d'una preocupació extrema a l'equip de govern i per extensió jo crec que tots els equips de govern de tots els municipis de Catalunya que estan en aquesta situació, és a dir, totes les ciutats que en podrien dir mitjanes per munt, és una problemàtica considerable. De fet, veiem contínuament notícies d'ocupacions irregulars, inclús de vegades de situacions molt, molt dramàtiques que succeeixen en aquests immobles.
El regidor d'Habitatge ha explicat que des de l'Ajuntament diferencien aquelles ocupacions que generen problemàtiques veïnals i aquelles que no. Jordi Güell també relata quina és l'actuació que segueix el consistori per resoldre una ocupació.
Necessitem, i de fet de vegades és una mica complicat, la col·laboració de les companyies subministradores que siguin diligents. Bàsicament el tema més important és el tema de l'electricitat, és el tema de l'aigua, moltes vegades el subsanen anant a les fonts públiques a buscar aigua, el tema de l'electricitat sí que és bàsic, diguem-ne, que les companyies siguin molt diligents i molt persistents, doncs hem de permetre, diguem-ne, les connexions fraudulentes. I després, aquí ens queda després és la pressió tant policial com també la pressió als propietaris d'aquests immobles perquè posin denúncia i perquè es doni, doncs, el tràmit judicial oportú per poder-los desocupar. Aquests procediments són molt lents, però és veritat que si arriben, que si la propietat els impulsa, això arriba a bon port i es poden desocupar.
Güell també ha demanat la col·laboració ciutadana per frenar ocupacions irregulars que es puguin produir. Diu que és vital que els veïns truquin a la policia si creuen que es pot estar produint una ocupació al costat de casa. En els últims anys, Olot ha detectat una norantena d'habitatges que han estat o estan ocupats.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Abordem una altra d'aquelles qüestions que ha generat molta preocupació i molta mobilització ciutadana al llarg d'aquests últims mesos. La pressió social i institucional permet recuperar serveis presencials oblidats a les entitats bancàries de la Garrotxa, Neus.
Tant l'Ajuntament d'Olot com el Consell Comarcal han estat en contacte amb bancs de la comarca perquè reforcessin l'atenció als ciutadans i sobretot a la gent gran. Això ja ha donat fruits i des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja s'ha notat amb el retorn d'alguns serveis que només s'oferien per via telemàtica.
En els últims temps, els caixers automàtics han passat a ser protagonistes en la majoria de tràmits bancaris i això ha perjudicat sobretot a la població més envellida. El mes de juliol, l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa van aprovar una moció per impulsar converses i mesures amb les entitats bancàries per tal que facilitessin l'accés als serveis bancaris. Aquestes peticions van estar promogudes pel Consell de la Gent Gran de la Garrotxa i ara s'ha passat comptes dels fruits aconseguits. A través d'una pregunta formulada per la CUP, la regidora d'Igualtat, Imma Muñoz, va explicar en l'últim ple municipal d'Olot quins són els compromisos que s'han arrencat a les entitats bancàries.
Alguns bancs ja han decidit fer marxa enrere, tornar a tenir presencialitat en horaris d'oficina. El BBVA i el Banc Santander en són alguns exemples. Concretament a Olot, des de començaments d'aquesta setmana, dilluns i dimarts concretament, el BBVA i el Banc Santander ja han obert la finestreta i en breu Caixa Sabadell també ho farà.
Un dels punts demanats era controlar la publicació enganyosa, que ja es regula des de fa mesos a través d'una nova circular del Banc d'Espanya. També està regulat per decret llei el fet d'instar els poders públics a facilitar la comunicació entre entitats bancàries i clients. Muñoz també va recordar que la comarca es disposa de l'oficina de consum.
L'oficina de consum comarcal té una missió molt ben definida, que aquesta missió és garantir els drets de les persones consumidores d'Olot i de comarca, dir que l'oficina de consum comarcal utilitza tots els mitjans que tenen a l'abast per fer arribar aquesta informació útil i fàcil a totes les persones, que s'envien petits vídeos informatius amb temes de consum rellevants a grups, per exemple, de WhatsApps comarcals que existeixen a moltes poblacions ja de la comarca i també a Olot.
Més enllà de la Garrotxa, fa pocs dies també es va conèixer que les patronals del sector bancari s'han compromès a facilitar l'accés de les persones més grans de 65 anys a través d'un nou protocol per evitar l'exclusió financera. Aquest pacte, que compta amb el suport del Banc d'Espanya, el Govern espanyol i l'Associació Espanyola de Banca, ha de servir per ampliar horaris d'atenció. Una persona dedicada a l'atenció de ciutadans de més grans de 65 anys o un servei de caixa a les oficines. Des del Govern català també es vol pressionar perquè l'Estat obligui els bancs a tenir un caixer automàtic a cada poble. Actualment es calcula que gairebé la meitat dels municipis catalans, 400 pobles, no tenen aquest servei.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes són les primeres informacions de la jornada. dona amb estudis universitaris, en actiu i amb ganes de formar el seu propi negoci. Aquest és el perfil majoritari de les persones que visiten el servei d'emprenedoria de la ciutat d'Olot.
La gran part de les atencions són de garrotxines que volen crear la seva empresa i que ja estan en actiu. Durant el 2021, les atencions del servei d'emprenedoria van tornar a acostar-se als nivells prepandèmics.
Les dades de l'any passat ofertes pel servei d'emprenedoria relaten que el perfil majoritari dels seus usuaris han estat dones. Això s'ha donat en un 60% de les atencions que, a més, han deixat entreveure que el perfil majoritari també té estudis universitaris i treballa. Pel que fa a la procedència, un 46% són d'Olot, un 35% de la comarca i el restant de fora. La tipologia de negocis per als quals es demana informació són clíniques dentals, centres de salut o espais de fisioteràpia. Tot i recuperar la presencialitat prepandèmica, s'ha mantingut l'atenció en línia i gairebé el 50% de les consultes han estat telemàtiques. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, fa balanç del moment actual.
Fent una mica de balanç, veiem que realment les dades són positives, estem en un any de recuperació, la tendència continua mitjanament igual que els darrers anys, però probablement amb més potències, dient que continua el perfil, la major part són dones emprenedores. Aquestes ara aquest any ja han estat un 64% de dones que s'han atès.
El servei d'emprenedoria serveix de punt de referència i suport per a les empreses de la Garrotxa. Des d'aquest servei es duen a terme accions i projectes com Garrotxa Empren o la gestió del coworking Canyera, a més de promocionar activitats empresarials.
El servei d'emprenedoria és un punt de referència i de suport a les empreses de la comarca, és el punt de referència dinàmic. El servei d'emprenedoria està emmarcat, està dins de l'àrea d'empresa dinàmic, de la qual també es donen altres tipus de serveis, com són serveis als comerços, es realitzen diversos tipus d'esdeveniments també per la ciutat, com ja coneixeu.
Un altre dels projectes rellevants són els tallers d'emprenedoria en l'àmbit educatiu. Són sessions que es fan a centres escolars i permeten acostar l'emprenedoria als més joves. El 2021 es van dur a terme 21 formacions a més de 350 alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Un incendi forestal crema des d'aquesta mitjanit a Roses, a l'Alt Empordà. De moment, 400 hectàrees afectades, Neus, i bufa la tramuntana.
Sí, aquesta tramuntana que en principi avui hauria d'anar baixant, però que al llarg d'aquesta mitjanit ha sigut especialment intens i això ha facilitat que el foc s'estengués ràpidament. De fet, l'avís s'ha rebut poc abans de la mitjanit en una zona, la zona del Mas Oliva, i ha avançat ràpidament aquest incendi, reforçat, com dèiem, per la tramuntana en direcció sud-est cap a Cala Montjoi. Una quarantena de dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit i continuen, evidentment, encara ara, treballant per intentar controlar i després extingir aquest incendi forestal a Roses. Hem de dir que la cua i el flanc esquerre han avançat una mica més lentament. En aquest cas es dirigeixen cap al Pic de l'Àliga i al Mas dels Arbres. Segons els bombers, s'ha controlat del flanc esquerre dues terceres parts, no del tot controlats, però s'ha pogut tancar aquest, aturar aquest perímetre, aquest avançament, i per la part dreta estan a una tercera part també, en la qual ja estan treballant, de manera que no es pot donar l'incendi per controlat, però com a mínim en aquests moments la situació és millor que aquesta matinada. Com dèiem, s'està esperant ara que comença a fer-se clar i sobretot la situació meteorològica del vent per saber si podran enlairar els helicòpters i tots els mitjans aèri que són també molt útils a l'hora d'extingir i de poder controlar aquest incendi. De moment continuen aquesta quarantena d'efectius treballant-hi, unes 400 hectàrees ja hores d'ara afectades, algunes persones que s'han confinat, s'han demanat que es confinessin a la zona de Cala Montjoi a casa seva i, evidentment, des de l'Ajuntament de Roses el que han demanat és extremar les precaucions i han fet una crida a la població perquè no surti de casa ni s'acosti a la zona de l'incendi i també es demana calma i que es vagin seguint els canals de comunicació oficials.
La tramuntana, doncs, està atiant aquest incendi i de quina manera, de forma violenta. Ara ho sentíem. De fet, si a la tramuntana li sumem la sequera que estem vivint, doncs tot plegat és un caldo de cultiu important perquè hi hagi incendis forestals. De fet, fa ja setmanes que ho estem advertint des d'aquí. L'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat de prealerta als embassaments del sistema Ter Llobregat a la capçalera del Llobregat i a la unitat de Prades Llevaria per la sequera. Alhora també manté l'alerta en l'àmbit del Fluvià Muga, just en aquesta zona de l'Empordà, on ara mateix hi ha aquest incendi forestal que us explicàvem. En aquest sentit, des de principis de febrer, quan les reserves dels embassaments del Llobregat i del Ter es van situar per sota del 60%, es van començar a activar de forma automàtica mesures per reduir el ritme de descens dels embassaments. Es va incrementar també la producció de les desalinitzadores, que actualment funcionen al 85% de la seva capacitat. I ens quedem a Roses perquè allà rebran 3 milions d'euros dels fons europeus, la meitat dels quals per gestionar els accessos i fer un centre d'interpretació al Cap de Creus.
Els ajuts han de permetre continuar amb la implementació del projecte de regulació de l'accés motoritzat al Parc Natural iniciat l'estiu passat amb l'anomenada fase 0. En concret, per la gestió intel·ligent i informatitzada dels accessos, l'adequació dels espais físics a la seguretat de les persones i la sensibilització en relació a la protecció mediambiental.
Encara a la zona de l'Empordà, la IAEDEN Salvem l'Empordà ha engegat una campanya d'adhesions a les al·legacions que presenta en contra del parc eòlic projectat a la Jonquera.
L'entitat s'oposa a la iniciativa en tràmit d'exposició pública i anima la ciutadania a mostrar el rebuig del territori al desenvolupament, diuen, sense planificació prèvia de les energies renovables. El projecte preveu 9 aerogeneradors amb una potència de 49 megawatts a la zona del Canadal. També inclou una subestació transformadora i estructures d'evacuació per connectar amb la subestació de Figueres a 20 quilòmetres de distància. Els ecologistes alerten que aquesta línia d'alta tensió afectarà també els termes de Gullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilafant.
I on també hi ha polèmica, com ja sabeu, és als Pirineus, per tot el tema dels Jocs d'hivern. Doncs bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, n'ha parlat, ha fet una crida aquest dilluns a incorporar els valors de la perseverança, ha dit, en tota aquesta qüestió. L'escoltem.
Incorporem aquests valors de la perseverança, de l'autoexigència i de la confiança en un mateix, doncs com els valors que ens han de seguir impregnant en molts projectes. I serà mencionat per part de la consellera i per part de la presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, el projecte de la candidatura doncs, a Barcelona-Pirineus per l'any 2030, pels Jocs del 2030. Hem d'aplicar-hi aquests valors. La perseverança, l'autoexigència, ha de ser un bon projecte i serà un molt bon projecte, i la confiança en les nostres possibilitats.
Aragonès ho ha dit durant la recepció del govern als esportistes catalans que han participat als Jocs Olímpics de Pequín, que es va clausurar aquest cap de setmana. Aragonès ha aprofitat la trobada per esmentar la intenció del govern d'impulsar una candidatura olímpica entre Barcelona i els Pirineus, garantint que serà, ha dit, un bon projecte. És l'actualitat del dia a aquesta hora. En clau de successos, avui us hem d'explicar tot això. Els delictes sexuals han pujat fins a un 43% a les comarques gironines durant el 2021. Segons l'estadística que publica el Ministeri, l'any passat a la demarcació se'n van registrar 329 casos i d'aquests 53 van acabar en violació.
L'augment se situa fins i tot per sobre de les xifres prepandèmia. El 2019 se'n van denunciar 310. El balanç de criminalitat que recull dades de tots els cossos policials també posa en relleu que el relaxament de les restriccions ha incrementat la delinqüència. Les comarques gironines tanquen l'any havent registrat 39.000 delictes, un 13% més en comparació amb el 2020. Destaquen els robatoris a habitatges, se n'han denunciat més de 2.700 i l'augment també dels atracaments.
I parlant de robatoris, la policia local de Ripoll ha detingut un noi de 19 anys com a presumpte autor d'un apunyalament al centre de la vila. L'agressió va passar unes hores abans de la detenció a 3:15 de la nit d'aquest diumenge.
La policia va rebre l'avís d'un ferit per arma blanca a un braç i a continuació va ser traslladat a l'hospital. Gràcies a una fotografia, la víctima i un testimoni van poder identificar l'autor i la policia va començar la recerca parlant amb els seus pares al domicili i amb un vehicle no logotipat. Cap a les 2 de la matinada del dilluns, agents del cos van localitzar l'agressor, el van detenir i ha passat a disposició de la justícia. També s'ha trobat la presumpta arma de l'apunyalament al passeig del tèxtil.
Els Mossos han sorprès dos lladres a Girona quan intentaven robar el catalitzador d'un cotxe aparcat a l'aparcament de la Copa. Els lladres, que tenen 21 i 23 anys, estaven provant d'extreure el dispositiu que es troba dins del tub d'escapament amb l'ajuda d'una serra de bateria.
Havien escollit el lloc a consciència i l'hora també, perquè l'aparcament es troba tocada a la través en una de les entrades de la ciutat i eren cap a les 5 de la matinada. Una patrulla de Mossos de Paisà que feia ronda per la zona els va atrapar en plena feina quan ja estaven serrant la part de sota del vehicle. Els agents van detenir els dos lladres per una temptativa de furt.
Precisament a Girona intensificaran la vigilància nocturna al barri Vell i al Mercadal amb una patrulla extra arran de l'augment de robatoris que s'ha registrat a la zona al llarg de les últimes setmanes.
La mesura es posarà en marxa de forma immediata i es mantindrà com a mínim durant les properes setmanes. Així ho han acordat el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, i el cap de la policia municipal, Joan Jou, en una reunió per abordar les millores de seguretat. En aquest sentit, Berloso ha assegurat que l'actuació busca incrementar la sensació de seguretat i alhora millorar la prevenció davant dels robatoris en comerços i locals de restauració que s'hi estan produint.
I a Maçanet de la Selva han desmantellat uns 6 habitatges de la zona de Maçanet Residencial Park amb plantacions de marihuana i diners en efectiu.
L'operació, que es troba sota secret de sumari, s'ha fet aquesta matinada i s'hi han desplegat més de 40 efectius dels cossos policials. Paral·lelament, la companyia elèctrica Endesa, amb el suport de la brigada i la policia local, han dut a terme una actuació per acabar amb els fraus de subministrament elèctric a la urbanització.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
És el moment de la literatura. El Mot 2022 comptarà amb més d'una quarantena d'autors. El Festival de Literatura d'Olot i Girona tractarà la ruralitat i el camp amb autors internacionals com Ian Lianke, Selva Almada o Paolo Cognetti. El certamen es celebrarà entre el 17 i el 19 de març a la Sala Turín d'Olot i entre el 24 i el 26 a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. El festival arriba després del fenomen al Carràs i espera que tot plegat faci que la gent es pregunti el vincle que tenim amb el territori.
El Festival Mot ja té totes les pàgines a punt. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer tota la programació i ara només falta que els autors i les converses posin negre sobre blanc. En total hi haurà una quarantena d'escriptors convidats que es repartiran entre les dues seus del certamen, Olot i Girona. El Mot aterrarà primer a la capital de la Garrotxa del 17 al 19 de març amb converses prometedores com les que tindran Manel Oller, Ricard Planes i Ian Lianke, un dels escriptors contemporanis més rellevants de la Xina. En parla una de les comissàries del festival, Maria Bui.
Estem davant d'un dels, diríem, dels gegants de la literatura contemporània, realment potser no tan conegut encara com es mereix a casa nostra, perquè tenim una relació amb la literatura xinesa que és laxa encara, s'ha de cultivar molt, i enfoca episodis reals o inventats de la vida dels pagesos en un país en què els canvis es fan a una escala i amb una brutalitat úniques, diria, que és la Xina.
Ian Lianke serà l'únic convidat del Mot que participarà telemàticament. Per la resta, el certamen tornarà a la presencialitat del 2019 després del format híbrid de l'any passat. En total, el Mot 2022 comptarà amb més d'una quarantena d'escriptors. A Olot, la seu serà la Sala Turín i també s'hi podran escoltar escriptors com Selva Almada, Núria Bendicho, Carlota Gurt, Imita Casacoberta o Miquel Martín, Maica Rafecas i Lucía Ramis al Vermot, que se celebrarà a la plaça de Braus. Tots ells parlaran de la vinculació entre la literatura i el món rural, un fet que recentment s'ha posat més que mai a l'aparador cultural amb l'èxit del Carràs a la Berlinale. Les comissàries del Mot enmarquen aquesta fita en el context del festival. Escoltem Maria Boigues i Roser Bernet.
I no crec que el Carràs i el Festival Mot estimulin la producció literària. Jo el que crec és que si fem un Festival Mot dedicat al món rural i si la pel·lícula de la Clara Simón guanya l'Ós d'Or a la Berlinale, és perquè hi ha realment una sèrie de coses que s'estan jugant en la nostra relació amb el que en diem el món rural.
La creació cultural al món rural, literària i de tota mena, totes les disciplines artístiques, existeix. I existeix, i jo penso que avui en dia, a més, és especialment viva. Jo penso que el festival, i potser també per això hem fet la tria que hem fet, que el Festival Mot i que coincideixi amb aquest fet de la pel·lícula, el que ha d'ajudar és aquesta visibilització i des d'una visió que trenqui tòpics.
El Festival Mot també se celebrarà a Girona del 24 al 26 de març a la Biblioteca Carles Rahola. A la capital gironina es podran escoltar escriptors com Joan Villó, Paolo Cognetti, Eva Baltasar, Francesc Serés o Fernanda Melchor. Aquest any el Mot segueix impulsant el programa Motins per a instituts i com a novetat celebrarà dues rutes literàries dels Aiguamolls de l'Empordà i a Llofriu que aproparan els lectors als paisatges de Maria Àngels Anglada i Josep Pla.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Avui el món de l'esport està de dol perquè ha mort la directora esportiva de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot.
Cristina Mora, de 28 anys, va perdre la vida en un accident de trànsit aquest dissabte al vespre. Era veïna de la Quixa, Osona. Mora era la directora esportiva de l'entitat en aquests primers mesos del nou projecte. Avui es farà l'últim acte de comiat.
Ens ho explica en Roger Isern.
Notícia tràgica per a l'esport garrotxí. Aquest dissabte al vespre, la directora de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot perdia la vida en un accident de trànsit. Era la Cristina Mora, de 28 anys, i veïna de la Guixa, un municipi osonenc. Un desenllaç fatal a causa d'un xoc a la carretera C-62 entre el seu turisme i una furgoneta. La notícia ha trasbalsat a l'entitat i a l'esport garrotxí. El president de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot és Pep Sala. Són declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot.
Estem desolats tots, amb les entrenadores, que eren una amiga íntima, nosaltres, la junta directiva, molt tristos, i per no dir les nenes i pares.
Actualment, Cristina Mora ocupava el càrrec de directora esportiva d'un projecte que està fent els seus primers passos en el món de la gimnàstica artística. Precisament aquest cap de setmana el club va obtenir bons resultats a la primera fase de la Copa Catalana de Terrassa i vivien hores d'alegria. Però de sobte va canviar tot. Pep Sala defineix així a la Cristina.
Una persona increïble, un cor molt gran. Ho gestionava tot perfecte, ens ho posava tot bé, era bo. Per dir alguna cosa, el pal d'aquest projecte. I, bueno, ahir ens van reunir la junta directiva amb les entrenadores, vam estar xerrant, ens van consolar entre tots i al final van dir, cuita, farem per ella, que aquest club sigui més fort que mai i lluitarem per ell i tot per ella i per la ciutat d'Olot, efectivament. No hi ha més.
Avui es farà l'últim acte d'acomiadament a la seva figura. L'Associació Esportiva Gimnàstica Olot ja treballa per seguir endavant després d'un cop tan dur.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.